Bon dia, són les 9 i 18 minuts del matí de dimecres 21 de setembre de 2022. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia. Ens podeu escoltar a través de la ràdio, de la 91.5, de la FM, però avui també ens podeu veure en vídeo, en streaming, a través de la web, de www.cugat.cat, perquè així ho farem sempre que hi hagi la tertúlia el dimecres després del ple d'aquell mes. Com que dilluns va haver-hi el ple de setembre, avui fem la tertúlia en vídeo. Repassem, com cada dimecres, l'actualitat de Sant Cugat, però avui fem un monogràfic dels temes del ple que s'hagin debatut en el ple, d'alguns dels temes, perquè els plens són molt llargs, evidentment. I ho fem amb un representant de cada partit polític del ple actual. Comencem, saludem a Alba Gordó, regidora d'Esquerra Republicana. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També tenim amb nosaltres a Pere Soler, regidor del Partit dels Socialistes. Molt bon dia. Pere, molt bon dia. No et sentim? Pere, el micròfon.
Perdó, molt bon dia.
No passa res. Molt bon dia, Pere. Aldo Ciprián, regidor de Ciutadans. Molt bon dia, també.
Molt bon dia, Albert.
Lourdes Llorente, regidora de la CUP. Molt bon dia.
Bon dia.
I està a punt de connectar-se el regidor de Junts per Sant Cugat, Carles Brugueroles, que està acabant de solucionar petits problemes tècnics. Com deia, avui farem monogràfic dels temes del ple, van ser molts i diversos, un dels quals volia destacar és que el dilluns va ser el ple ordinari de setembre, el dia 5 se'n va fer un d'extraordinari, i un dels punts que es va aprovar per urgència és una modificació del pressupost del 2022 de 1,4 milions d'euros, que surten de rescatar partides que s'arrosseguen d'altres pressupostos i que mai s'executen i que després es dediquen a altres necessitats que té l'Ajuntament o que té la ciutat. Amb aquests diners, per exemple, més de 300.000 euros es gastaran en ajuts per beques menjador. Més enllà del fet en si, de quines partides cauen i quines partides entren, es dediquen aquests diners, les crítiques que va haver-hi en el ple per aquest fet va ser més per l'oposició, va ser més per les formes que no tant en el fons, no? Com dèiem, no tant si aquesta partida X sí, aquesta partida X no, sinó el fet, un, de presentar-ho per urgència i, segon, per aquest rescat de partides. Per tant, comencem, aprofitem que avui tenim el primer tinent d'alcaldia d'Hisenda amb nosaltres, en Pere Soler, perquè ell ens faci una valoració d'aquest punt del ple i també de les, en certa manera, de les crítiques que va rebre per part dels dos partits de l'oposició. Per tant, Pere Soler, endavant.
Bé, com que es tracta de política, és normal la crítica que es fa des de l'oposició, a vegades de manera amb certa credibilitat i de vegades doncs no tenen credibilitat. No? Jo també vull recordar que la modificació de crèdits és una eina existent a la que és l'estructura genèrica del finançament dels ajuntaments i de les altres administracions i que, per tant, el que suposa això és treure diners d'algun lloc per posar-los en un altre lloc que tenen una necessitat més imperiosa o que es volen implementar o executar nous programes. Aleshores, hi ha diferents mecanismes per fer aquestes modificacions. Aquestes modificacions es poden fer o bé traient del que s'anomena el romanent de tresoreria que es disposa del sobrant de la liquidació de l'any anterior. Aquesta és una manera. I una altra manera és intentar afinar molt el llapis d'aquelles partides que s'estan executant però que no s'acabaran d'executar i que, per tant, tindran un excedent i que el que es vol és disposar de manera immediata d'aquests efectius. Poso un exemple. En el cas d'inversions, ens trobem que una obra licitada, i m'invento les dades, però una obra licitada per 1 milió d'euros, doncs ens trobem que hi ha hagut una licitació de 950.000 euros. Per tant, hi ha hagut una rebaixa de 50.000 euros en el procés d'adjudicació. Aquests 50.000 euros, si no es fa una modificació de crèdit per disposar-la per alguna altra qüestió, queden allà en el limbo fins que es fa la liquidació del pressupost i això passa a la bossa comuna. El que fem nosaltres és anticipar-nos a la liquidació i agafar aquests diners i fer la disposició d'aquests diners per tal que siguin rendibles i que al final de l'any doncs no se'ls pugui treure els colors de dir vostès tenien 50.000 euros i no els han fet servir. Aquest és un cas. Un altre cas podria ser d'una contractació d'un servei. Per exemple, l'altre dia va passar la suspensió del servei domiciliari, d'atenció domiciliària, el SAT, no? Que hi havia una previsió de poder licitar al llarg d'aquest any amb unes mensualitats. Bé, com que aquest contracte s'ha suspès, vol dir que aquells diners en els quals estaven reservats per fer aquest contracte, el que hem de fer és disposar dels diners reservats d'aquest contracte per la continuïtat del contracte que tenim o del nou contracte que tenim, però sí del servei que tenim, i descomptar-ho de la massa total que teníem previst per aquesta programació. Què es fa? Doncs també es descompta i, per tant, es fa una modificació d'aquests diners per poder tirar endavant. Val? Això és una mica l'explicació. La segona explicació és que, tal com vaig explicar, portem arrossegant des de fa molts anys partides que els propis àmbits, a l'hora de construir el pressupost, posen per inèrcia. I el que hem fet és, àmbit per àmbit, anar rascant aquelles partides que no s'utilitzaran per poder disposar d'aquests efectius i poder desenvolupar projectes, programes, serveis, inversions, etc. Per tant, és una cosa totalment lícita en aquest sentit. I, a més, és lloable que els àmbits, als quals ja els hi vaig agrair la seva feina, doncs facin aquesta tasca per netejar, entre cometes, el pressupost i clarificar també l'execució d'aquest pressupost. L'urgència. Bé, l'urgència, hi ha dos temes que són prou importants, que jo crec que sí que s'han de posar sobre la taula. Primer, que tenim un ROM, un reglament orgànic municipal, encursetat en unes comissions informatives, que són on es dictamina els punts que van a ple, amb una anterioritat en el ple excessiva. Estem parlant de dues setmanes anteriors, entre que es fa la comissió informativa i es traspassa tota la informació als grups municipals i al plenari. Això què vol dir? Doncs que entre aquestes dues setmanes passen coses. La gent treballa, vull dir, els àmbits treballen, fan la seva feina i es troben amb qüestions que haurien de portar al ple el més aviat possible per tirar endavant. Clar, aleshores és quan ens trobem aquestes urgències i que, per tant, nosaltres creiem que hem de fer. Hem de modificar, i aquesta serà una de les propostes que farem, modificar el reglament orgànic municipal. Tenim aquí també la tinenta d'Alcaldia de Transparència que ens dirà precisament tot el procediment del que significa obrir la comissió de treballs d'actualització del ROM, podríem parlar d'aquesta manera, perquè quan obrim el ventall del ROM posaran mesos de treball. A dia d'avui seria impensable intentar obrir el reglament orgànic municipal per modificar, però aquesta és una de les tendències. I les segones doncs, són urgències que realment passen en aquest sentit d'un dia per l'altre i que, per tant, li hem de donar cobertura i que, per tant, hem de treballar i poder posar en valor la feina que fan els àmbits per tirar endavant el més aviat possible aquests projectes i aquests programes. Que les formes no són d'aquesta manera o en són d'una altra, bé, a vegades, mireu si són, que a vegades fins i tot informem de les urgències a les pròpies comissions informatives i que rebran la informació al llarg de la setmana. Enviem, quan és possible, que és la majoria de vegades, la informació prèvia i ens posem a la seva disposició. També els hi puc dir que en totes i cadascuna de les urgències que han passat en el darrer en aquest mandat vigent pel plenari municipal, almenys el que fa referència a la tinença d'alcaldia de Presidència, d'Hisenda i de Serveis Urbans, ni una absoluta pregunta al respecte de les urgències. Per tant, també jo crec que l'oposició el que fa és segona en el moment polític àlgid del plenari doncs per treure una mica de punta i dir que les coses es fan mal fetes. També vull recordar, i ara que veig el regidor Brugueroles, que durant els mandats anteriors una modificació de crèdit s'ha fet sempre i sempre s'ha utilitzat i en els seus mandats, en els seus pressupostos anuals es portaven 12, 13, 15 i 16 modificacions de crèdits. Ell dirà que són d'una altra manera i d'una altra estructura? Bé, és un element que utilitza aquest govern i que seguirà utilitzant d'aquí a final d'any, sempre i quan hi hagin necessitats per cobrir les demandes financeres dels serveis, dels programes o de les inversions. I disculpeu-me que m'hagi allargat, però creia que s'havia de fer una mica aquesta explicació.
Molt bé, moltes gràcies, Pere. Alba Gordó, primer saludem a Carles Borgaroles, que ja s'ha connectat. Molt bon dia, Carles.
Bon dia a tothom.
Bon dia. Fem ara els altres dos partits de govern i passem a Junts i a Ciutadans perquè repliquin al Pere el que considerin. Alba, per part d'Esquerra.
Sí, moltes gràcies. I em sembla que el senyor Soler ho ha pogut explicar molt bé. Jo només vull insistir en el fet que com a govern el que hem de fer és posar tots els elements que tenim sobre la taula com a ajuntament i posar-los al servei de la ciutadania i posar-los al servei dels necessitats d'aquesta ciutat. I, per tant, era necessari trobar, intentar fer neteja aquest pressupost, intentar posar el màxim de recursos, no? Doncs que ja no s'estaven fent servir sobre la taula per poder-los destinar a nous projectes. I això és el que ha explicat el senyor Soler, no? Que és una feina doncs, que com a govern ens correspon fer i per tant, doncs, que és necessari fer-la i que la seguirem fent doncs, tantes vegades com sigui necessari.
Molt bé. Moltes gràcies, Alba. Lourdes, per part teva. I si vols afegir alguna cosa d'això de la modificació del ROM, que és interessant, a veure si hi ha novetats. Gràcies.
Bé, en relació als pressupostos, a la modificació de pressupostos, jo haig de dir que, a part del que han dit els meus companys, m'avanço a una de les qüestions que plantejarà el Carles Borgaroles, que és que les modificacions de pressupost no és que siguin dolentes, però que no és una bona manera de treballar aprofitar el romanent per treballar per destinar-lo a la despesa ordinària. No? Jo aquí he de dir que en la teoria segurament més perfecta de l'elaboració de pressupostos segurament és així. Però també li he de dir que recordi una de les crítiques que sempre ens ha fet, que és que el nostre pressupost és continuista. No? És veritat que nosaltres fins ara hem estat treballant, intentant muntar el pressupost enfocant-nos en aquelles polítiques en les que volíem incidir, especialment drets socials, temes de treball dintre de la casa. No és el continuista, el pressupost. Hem apostat per drets socials el que mai s'havia apostat, per tecnologia, per moltes de les àrees. No? Però sí que és veritat que aquest esforç d'anar partida per partida a fer aquesta arqueologia potser no s'havia pogut fer fins ara o no s'havia fet d'aquesta manera tan exhaustiva. Efectivament, nosaltres estem reajustant aquests pressupostos a la nostra política. I, per tant, de vegades això de destinar el romanent a despesa ordinària doncs potser sí que és una bona pràctica. Estem destinant aquelles coses que no s'han fet i que no s'han fet durant anys i que possiblement no es faran mai a aprofitar aquests diners per treballar en allò que nosaltres hem apostat per treballar o en allò que necessitem dur a terme. Per tant, és comprensible aquesta manera de fer. No deixarem els diners guardats perquè estan consignats a una partida que mai es fa servir i deixarem de fer les coses que tenim projecte de fer. És per això que es fan les modificacions de pressupostos i és per això que nosaltres l'hem fet ara.
Molt bé. Moltes gràcies, Lourdes. Carles, per part de Junts.
Bon dia. La intervenció del Pere he sentit només la darrera part. De la qüestió m'imagino que anava relacionat amb la modificació del pressupost i aquí una mica per el que escoltava ara. Haver modificacions del pressupost és normal, és habitual, normalment es fan moltes. La qüestió és la gran detallada, és si desconfiguren o no la previsió pressupostària que s'ha dit en el seu moment. Això realment pot arribar a passar, no? Perquè en circumstàncies normals el pressupost està pràcticament tancat al mes de setembre o octubre de l'any precedent. I, efectivament, quan entra en vigor i, evidentment, quan transcorren uns quants mesos, és normal que les necessitats es vagin modificant, disponibilitats i que, per tant, s'hagi d'adaptar. El que és del tot incomprensible, ja que mai ha aconseguit aprovar a temps ni de lluny, només entrar en vigor ja es modifiquin de manera tan radical i tan abrupta que tot el debat pressupostari i tota l'anàlisi que es ve queda absolutament doncs això, en forma de paper mullat. passa sempre en aquest mandat. Per tant, tot és una enorme improvisació que anem patint.
Em sembla que se sent... Carles, perdona. Disculpa, Carles. El so es va tallant molt i la veritat és que et sentim molt malament. Si pots intentar tornar a connectar, sisplau, i mirem de recuperar un so millor i els companys tècnics a veure si poden també ajudar, perquè és que realment no... es talla molt i no l'entenem. Disculpa, Carles. Passem a l'Aldo Ciprián, per part de Ciutadans, i a veure si amb aquesta estona ens dona temps de recuperar el Carles. Gràcies.
Sí, gràcies, Albert. Després de la presentació del Pere Soler, doncs mira, doncs jo estic molt d'acord i també ho ha confirmat el senyor Carles Brugaroles. El tema està més que en el fons en les formes. Primer de tot, us haig de recordar, estava mirant ara el document de la modificació pressupostària, estem parlant de milers, centenars de milers d'euros que s'està modificant en, com a mínim, una centenar de partides que nosaltres, com partits de l'oposició, hauríem de revisar abans de donar-li vot. Aquesta forma de treballar de l'equip de govern no és nova, no és la primera vegada que es presenten modificacions com aquesta, de molt importants, 30 minuts abans de les juntes de portaveus extraordinàries, 30 minuts abans dels plenaris on s'ha de votar. I això és el que nosaltres vam dir. Nosaltres estem d'acord amb moltes de les modificacions perquè, a més, són modificacions que nosaltres vam demanar quan es van esmenar els pressupostos. Aquestes esmenes van ser rebutjades i després ens trobem en modificacions pressupostàries amb el que nosaltres havíem demanat llavors. Crec recordar que a començament de setembre vam tenir un altre ple extraordinari i altra comissió informativa extraordinària i altra, és a dir, estem parlant d'un caos de maneres de treballar realment caòtiques que dificulten moltíssim el treball de l'oposició. Nosaltres som els que som i necessitem la documentació en mòdul i en forma. I això és el que estem demanant simplement. Nosaltres donarem suport perquè tot allò que vagi per millorar la situació de la ciutat o per millorar les voreres, com se'ls demana, o millorar les aportacions a entitats com Càritas, que nosaltres hi treballem, doncs estem totalment d'acord. El que no estem d'acord és a les formes. I és per això que nosaltres vam votar en contra i votarem en contra sempre que no es respecti els temps necessaris perquè nosaltres podem revisar aquesta informació. És fonamental. Me'n recordo també quan passava el mandat anterior que el senyor Pere Soler i Esquerra Republicana i el senyor també de la CUP es posaven les mans al cap i diuen, ostres, que no tenim temps. Clar, a veure, és a dir, vosaltres esteu fent el que no voleu que facin els altres. Llavors, és això que nosaltres vam votar en contra i votarem sempre en contra que es presenti aquestes modificacions que són rellevants i molt importants, repeteixo, molt importants per la ciutat, 30 minuts abans d'un ple municipal. Crec que ja ho he dit tot. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Aldo. A veure si hem pogut recuperar el Carles. No, veig que no. Sap molt greu, però és que realment, no sé, suposo que li passava a tothom, no? No era només a mi, no? Que se sentia molt, molt tallat. No sé si, Pere, vols afegir algun detall o contestar alguna de les coses que s'ha dit?
No, jo estic d'acord, eh? Jo estic, en certa manera, també estic d'acord amb el que diu el senyor Ciprián, no? I és amb el que apuntava jo. Tenim un reglament orgànic municipal que li hauríem de donar una volta per intentar escurçar el que són els temps entre el que es presenta a l'oposició o les comissions informatives i quan va a ple. Jo crec que dues setmanes és excessiu, passen moltes coses i no només que puguin passar imprevistos, sinó que senzillament la dinàmica de funcionament de l'Ajuntament fa que una setmana sigui vital amb diferents qüestions. Per tant, aquí és on rabo segurament a l'error. Si nosaltres tinguéssim un reglament orgànic municipal en què passés una setmana o passessin 5 dies, que són els preceptius per poder convocar el ple d'ordinari, doncs segurament no ens trobaríem amb tantes urgències. Però és una pràctica totalment habitual, no només a Sant Cugat, sinó a la resta de municipis. Són pràctiques habituals de les administracions que utilitzen aquest instrument, com és la presentació d'urgències. A partir d'aquí, no sé si per un defecte de forma podem deixar d'ingressar 350.000 euros per les beques menjadors per a les famílies que tenen necessitats. Jo no sé quina és l'explicació de l'oposició de votar en contra d'una modificació de crèdit davant d'una família que està esperant aquests diners i davant d'una família doncs, que no té per menjar. Doncs això és el que estem actuant. I ho farem tantes vegades com sigui possible amb beques menjador, sobretot amb el que fa referència als drets socials i amb el que fa referència també amb allò que ens urgeix en l'urbanisme, que moltes vegades, i més ara que tenim els Next Generation pel mig, ens reclamen una temporalitat molt minsa i en la qual hem d'actuar ràpidament. I tenim un reglament orgànic molt encorsetat i que, per tant, ens fa tirar d'alguns instruments, com són les urgències, o de decrets d'alcaldia, per tirar endavant projectes, programes, serveis i inversions. Per tant, recalca això. Jo entenc, entenc. Ara també entenc que si ells realment tinguessin dubtes respecte a les partides o tinguessin alguna cosa, sempre ens hem posat a la seva disposició. No hem defugit d'aquesta responsabilitat i mai, puc dir així, mai he rebut cap tipus de pregunta, qüestió o argumentari que em diguessin abans del ple, escolta'm, això per què ho feu així, per què ho feu així? Senzillament, només la crítica, no? I en aquest cas, doncs, bon, sap greu.
Mm-hmm. Molt bé, moltes gràcies, Pere. Veig que encara, per desgràcia, no hem recuperat el Carles. Sí, Aldo, endavant, i tanquem ja aquest capítol. Endavant.
És difícil fer una reclamació, una demanar informació quan es presenten 92 modificacions pressupostàries a 30 minuts d'un plenari, i no és la primera vegada que es fa. Crec recordar que una vegada es va entregar informació al mateix moment del començament del plenari perquè nosaltres votéssim aquest punt. S'ha fet diverses vegades. Això directament és inviable, nosaltres no ho podem tolerar, i repeteixo, nosaltres com tasca de l'oposició hem de supervisar aquesta informació i demanar tota la informació, com ben ha dit el senyor Pere Soler, respecte de les partides dubtoses, o que no entenem, d'acord? Hi ha moltes partides que no entenem perquè són extraordinàries, perquè són de manteniment d'edificis municipals. Això podria ser una pregunta de plenari, però no ens van donar l'ocasió perquè hi havia altres 91 modificacions que nosaltres havíem de repassar en menys de mitja hora, de 10 minuts, bàsicament, perquè la Junta de Portaveus extraordinària vam acabar 10 minuts abans o 5 minuts abans del començament del plenari. És un modus operandi caòtic de treballar i nosaltres ens ho posem perquè en benefici de la ciutat està que nosaltres com a oposició, i jo crec que també el Carles Corredor estarà d'acord, fem la nostra tasca ben feta. Gràcies.
Gràcies, Aldo. Hem recuperat el Carles. Sí, Lourdes, vols dir alguna cosa? Doncs fem el Carles, que per fi el tenim, i després parles tu, d'acord? Gràcies,
Lourdes. A veure què tal. Espero que em sentiu bé.
Sí? Molt millor, molt millor.
Per fi. Aviam, escolta, m'ho estic perdent una miqueta tot. La qüestió és que, i haig de ser molt sintètic, ja ho sé, és que en aquest mandat, tot el mandat, tota la pràctica pressupostària s'està fent bastant a l'inrevés de com hauria de ser. No hi ha previsió, no s'aprova res a temps, això afecta la ciutadania, ho he dit moltes vegades, a persones, entitats, empreses, a tot el cicle inversor, i fa que l'índex d'execució de la disponibilitat pressupostària sigui baixíssim. I que el debat pressupostari que fem queda absolutament desconfigurat, desfigurat, per les modificacions tan massives que es fan de seguida. Punt número 1. Punt número 2, que això en parlava fa un moment la Lourdes, no? A veure, l'Ajuntament té diversos grans tipus de... A veure, per fer síntesi, no? Té dos grans tipus de despesa, no? Un és el que és l'estructura corrent. Em sentiu?
Sí, sí. Endavant.
Un és el que és l'estructura corrent i l'altre és el que és puntual o el que és un exercici d'inversió. Aleshores, el que és crític en qualsevol exercici de gestió correcta d'un ajuntament és que l'ingrés sustenti de manera sobrada la despesa corrent. Perquè si no, generes un dèficit corrent i tens aquí un problema important. O sigui, la bona gestió pública de qualsevol administració hauria de ser aquesta, que els ingressos corrents superessin àmpliament la despesa corrent i amb aquest superàvit financessis part de la inversió i escau la reducció del deute. Va? Què està fent aquest ajuntament? Doncs al contrari, té una despesa corrent que és molt més alta que l'ingrés corrent, de tal manera que l'ha de finançar tirant de l'estalvi, perquè ens entenguem, tirant del romanent. O ara, per exemple, amb aquesta modificació que vam portar en aquest ple, la va finançar tirant de baixes per a... De tal manera que té una despesa estructural que no pot finançar amb el seu ingrés estructural. I aquest és el forat que ja fa anys que venim dient que s'està generant. Això ho pots fer ara puntualment perquè la llei d'estabilitat pressupostària està suspesa. Però quan torni a estar en vigor, aquest Ajuntament tindrà un problema enorme. Fa molt de temps que ho venim dient. I que aquesta pràctica pressupostària és una gran, una enorme irresponsabilitat. I fa molt de temps que ho venim dient. El PSC, liderat pel senyor Soler, doncs, bueno, puc entendre que, malgrat sigui una pràctica totalment incorrecta, li doni suport. Per nosaltres sempre ha estat incomprensible que Esquerra i la CUP també li doni suport, perquè això ens dona una situació d'enormes retallades en el moment en què la normativa d'estabilitat pressupostària, si no canvia, que és veritat que podria canviar, però si no canvia, torna a estar en vigor, perquè estem parlant d'un forat de gran envergadura. Aquesta és la situació. Per tant, improvisació, sempre tard, impossible sostenir un debat polític sobre el pressupost normal, perquè com que queda desfigurat a les primeres de canvi, el Departament d'Economia d'aquest mandat, el senyor Soler, ha generat aquest gran forat que esclatarà en un moment o en un altre, doncs què volen que els diem? Que tot va bé? Doncs no va bé, ho anem dient. Aquesta gestió econòmica de l'Ajuntament està absolutament mancada de rigor, de transparència, i aquesta és la situació. Jo crec que ho hem explicat moltes vegades, mirem de fer-ho amb serenitat, però s'està generant un problema greu que afectarà el conjunt de les finances públiques i afectarà la ciutadania de manera important. Aquesta és la situació.
Molt bé. Gràcies, Carles. I tanquem aquest debat amb la Lourdes. Endavant.
Sí, jo només volia fer un parell de coses. Pel que ha dit l'Aldo, jo li voldria dir que quan ha explicat el tema de que es presenten els pressupostos d'urgència, la posició no pot fer la seva feina, tot això, és veritat que no és la manera ideal de treballar. I és veritat que això ens ve donat segurament per un ROM, un reglament orgànic municipal, que és molt encorsetat i que segurament seria millor poder canviar-ho. Però també jo he de dir que la gent sàpiga que l'oposició pot fer la seva feina no només el dia del ple, pot fer la seva feina durant tot el mes. I si alguna cosa no queda clar perquè es presenta un dia abans, mitja hora abans, dos dies abans, i no ha passat per la comissió informativa, tenim tot el mes, tots els mesos, per aclarir qualsevol cosa. I ells podran fer la seva feina d'oposició en plens posteriors. Llavors, no és cert que nosaltres estem impedint fer la feina de l'oposició. És veritat que no és l'ideal, i que és veritat que no és la manera que ens agradaria treballar. I per altra part, jo no entenc molt bé el discurs del senyor Provedor quan diu el tema de la despesa. Cada ple ens diu que què fem, que no aprofitem, que aquesta regla de despesa està suspesa, que seria el moment d'aprofitar-la, i ara acaba de dir que ho fem malament perquè estem aprofitant aquesta suspensió per finançar... Bé, a mi em resulta molt contradictori, és un discurs molt contradictori. És veritat que ha sembrat de paraules que contundents, frases que... El senyor Poblano sap d'economia, però a vegades jo no acabo d'entendre molt bé els seus arguments, perquè em semblen moltes vegades que són contradictoris. Nosaltres fem... A mi que em digui quina despesa de les que hem fet no és adient o quina despesa que no hem fet és necessària que es faci. Llavors, entrarem realment en el fons, però no...
Mira, ho toco molt ràpid. Lourdes, molt ràpid. No, finançar despeses corporals.
Carles, crec que està el Pere també ha demanat paraula.
Així ho concreto molt ràpid i si cal el Pere em contradiu. Finançar, per exemple, la factura de la llum en romanent és una barbaritat. Això és el que està fent el vostre govern. Però, no obstant, és veritat que deixa enormes bosses de disponibilitat pressupostària que no executa. Què hauria de fer amb aquestes bosses? Coses puntuals que no generin despesa estructural. ¿Vale? Per exemple, podríeu fer una ampliació de capital de 10 milions d'euros a Promusa, per exemple. Podríeu fer... El pla de voreres, això que diu sempre el senyor Soler, que requeririen tal, perquè és despesa puntual i que ara puntualment es pot fer, perquè no tenim la regla de la despesa. I no ho esteu fent. I què feu? Finançar despesa estructural. Doncs quan tinguem la normativa d'estabilitat pressupostària una altra vegada en vigor, què ens trobarem? Que l'ingrés corrent no serà suficient per finançar la despesa corrent. Els serveis socials, les nòmines, els subministres, això. Jo crec que és molt senzill, és molt clar. És a dir, amb la disponibilitat pressupostària extraordinària que tenim ara i que podem executar, perquè hi ha la normativa suspesa, hem de fer els grans dèficits històrics pendents de la ciutat, fer-los una gran posada al dia que no representi més despesa corrent en el futur. Fer grans inversions, bé, adquirir patrimoni, etc. Això és el que hem de fer.
Tu has grans dèficits històrics de la ciutat. Doncs bé, nosaltres portem 3 anys ara per ara intentant arreglar grans dèficits històrics de l'Ajuntament. I és veritat que la ciutat té dèficits, però vull dir, no pots dir que això és culpa del govern actual. No?
El que hi hagi dèficits, totes les ciutats tenen dèficits, grans oportunitats que provenen des de sempre. No? Hem de fer una gran ampliació del parc d'habitatge públic, per exemple. Doncs ara es pot fer. Abans no es podia, ara es pot fer. Hi ha diners, hi ha saldo corrent, la normativa estabilitat de la sospesa, ara es pot fer.
Podria fer que hagués terrenys per comprar. I si no s'hagués venut tot el terreny públic per fer...
El terreny d'equipament tenim. I podem fer habitatge dotacional. O sigui, hi ha moltes coses. I no és només la rehabilitació de les masies. Hi ha un munt de coses, Lourdes. Un munt de coses. No, és que no hi ha diners, no hi ha pressupost. Però com que no hi ha diners?
Tu creus que l'Ajuntament té capacitat?
És l'únic que els ha tingut. És l'únic que té un munt i a sobre encara acumula més diners als comptes corrents. És que és increïble. És increïble.
Tu coneixes com estan les àrees de l'Ajuntament. Tu creus que les àrees de l'Ajuntament tenen capacitat per dur a terme tots aquests projectes que tu planteges?
Doncs, per fer una ampliació de capital de promosa? O per fer una licitació que en lloc de que sigui 400.000 euros, que sigui 1.200.000, però si és el mateix, Lourdes. Si fer una licitació d'un pla de voreres de l'envergadura que heu fet vosaltres, o fer-lo triple, és exactament la mateixa feina. Exactament la mateixa.
Jo m'agradaria afegir una cosa.
Sí. Afegeix, Pere, ens queden 10 minuts, no crec que em doni temps d'incloure el segon tema, com que ara estem animats i això és una tertúlia, acabem i donem veus a tothom. La Alba, sisplau, et demana també la paraula perquè si no, i acabem el tema aquest. Fem Pere, Aldo i Alba, si d'això. D'acord, vinga, endavant.
Bueno, a mi m'agrada que s'argumenti, però que s'argumenti amb conseqüències i que s'argumenti amb veracitats. El dijous es va enviar la informació d'aquesta modificació de crèdit, no 30 minuts abans del ple. Per tant, que se sigui curós amb el que es diu, perquè algun ciutadà despistat podia entendre o es podria creure el que diu el senyor Ciprián. Si vostès no es parlen dins del grup municipal, és el seu problema. Però el dijous es va enviar als membres de la comissió informativa aquesta informació perquè pogués ser estudiada. I és així de clar. Després dos mantres que el senyor Brugueroles o que la seva formació política diu. Per una banda, la ciutat està bruta i és un desastre, i per l'altra banda, tenim un caos econòmic i que estem fent un forat a la ciutat. No falti a la veritat, no falti a la veritat, perquè realment vostè porta 3 anys des de que va esclatar la pandèmia i des de que es va aixecar la regla de despesa, dient que ve el llop, que ve el llop, que ve el llop. I el llop, de moment, no ve. I ja ha estat anunciat pel govern de l'Estat la previsió de la suspensió de la regla despesa de l'any 23 i de l'any 24, és a dir, fins que acabi la legislatura de l'Estat, perquè s'està treballant en una modificació de la llei de racionalització i sostenibilitat de les administracions locals, amb el qual això ha de portar un nou finançament local i ha de portar una nova manera de veure-ho. Per tant, la normativa d'estabilitat pressupostària a la que vostè fa referència és molt possible que desapareixi. Per tant, vostè està generant un mantra d'improvisació. Aquest govern, precisament, el que no fa és improvisar i sí projectar el futur de la ciutat. Un dels temes que havien de parlar, que era una mostra, diguéssim, l'ampliació de la sala de plens per albirar que hi haurà un increment de població, això és el que estem fent. Albirar un futur de la nostra ciutat no només amb el que tenim avui dia, sinó amb el creixement possible que tenim a la nostra ciutat, transformant i adequant els contractes, no només els caducats, que n'eren molts, caducs i no dimensionats, sinó amb els nous contractes per la projecció d'aquesta ciutat i el creixement d'aquesta ciutat. Si vostè m'està dient, home, és que això ens desestabilitzarà el pressupost, i jo li dic, sí, ens desestabilitzaria el pressupost si mantinguéssim una estructura pressupostària com la que tenien vostès. Com que estem fent aquest viratge i estem mirant cap al futur, estem construint un nou pressupost en el qual s'inclibeixin tots aquests augments previstos de creixement de la ciutat. Per tant, són un mantra que vostè va repetint ple, rere ple, i ara només fa falta acusar-me...
És que
perdona.
No,
disculpa. No,
és que Disculpeu, és que acabo aquí perquè són uns mantres que es van repetint ple rere ple, mantenim la mateixa discussió i jo crec que la ciutadania està cansada ja, està cansada d'aquestes baralles. Realment, des de l'oposició, jo n'he fet, es pot fer oposició constructiva, propositiva i donar suport també a iniciatives que realment afavoreixen el dia a dia de la ciutadania.
Molt bé, gràcies, Pere. Carles, Aldo i Alba, i tanquem ja la tertúlia d'avui. Endavant.
Gràcies. Primer de tot, bueno, repassar una mica les 92 modificacions pressupostàries. Estic veient coses que estan actives des del 2016. Està també remodelació de l'Estanyol de la Guinardera, està una inversió de gairebé 1 milió d'euros en manteniment urbà. Això s'ha d'explicar. Això no es pot portar directament un dia abans. I aquí parlem a les 10 de la nit. Aquí demanem a les 10 de la nit. La proposta de la senyora Lourdes Llorente tampoc té molt sentit. És a dir, nosaltres votem una cosa i després, un mes després, demanarem què hem votat en el ple anterior. És a dir, no té cap sentit. I per últim, doncs, breument, doncs, confirmar que nosaltres, per res, estem d'acord amb el senyor Brugarós en el tema de Promusa. Quantes vegades hem fet ja ampliacions de capital en aquesta associació? És un forat negre a l'economia de l'Ajuntament. O es replanteja Promusa o s'ha de tancar, perquè el que no es pot fer és continuar ficant diners en una associació, en una administració pública o semipública, com vulguin dir vostès, que només està traient diners de la bossa de gens públics, d'acord? Llavors, això és una mica el que nosaltres plantejarem i hem plantejat des del començament. S'ha de seguir aquests criteris i no donar nous increments, noves modificacions pressupostàries, ara de 10 milions d'euros, a una associació que no s'està aportant absolutament res. Recordar que actualment el número de pisos fets en aquest mandat a través de Promusa o a través d'altres associacions és zero. Llavors, és una mica aquest plantejament. Repeteixo, ens agradaria que aquesta documentació no estigués 12 hores abans d'un plenari, ni 30 minuts, ni 15, que estigui a les comissions informatives. Repeteixo una última cosa, i ja sabeu que jo no soc de Junts. En el mandat anterior, jo no recordo que mai es presentés la documentació 30 minuts abans d'un plenari, ni 12 hores. És a dir, el ROM era el mateix. Llavors, si el ROM era el mateix, per què no
està... No digui mentides, que la informació va ser traspassada el dijous anterior. No digui mentides, senyor Cibrián. Parlis amb el seu grup municipal. Parlis amb el seu grup municipal. Amb el senyor Blanco.
Això de la mitja hora abans va passar fa 2 o 3 anys, eh?
Llavors,
parlis amb el senyor Blanco.
Parlis amb el senyor Blanco. Parlis amb el senyor Blanco. Moltes vegades. I això, llavors, això crec que toca l'Alba. Alba, perdona, eh?
Sí, sisplau. Alba, endavant. No, tens el micròfon tancat, suposo. Alba. No, el deus tenir...
Dius, ara sí, eh?
Sí.
Em dius, Albert, no, Alba, intervé. A mi em passa que el tema del pressupost, jo crec que té interès, però al cap i a la fi és una eina per fer política a la ciutat, per transformar aquesta ciutat, per posar-la al servei de les necessitats de la ciutadania, i tot el temps que parlem que dediquem a parlar de l'eina, el traiem de parlar de tots els canvis, de totes les millores que estem veient a Sant Cugat i tot aquest acompanyament, no? Tot aquest desplegament a drets socials, tot aquest desplegament també, no? De manteniment de la ciutat, etc. I per tant, em sap una mica de greu dedicar tanta estona a parlar de... tan poca a parlar dels impactes de tota la política i de tota la feina que està fent aquest govern, no? I per tant, és una mica, jo penso que al cap i a la fi, no? Hem de procurar també no allunyar-nos tant de la realitat, no? Evidentment, el tema del pressupost, jo penso que n'hem parlat bastament, al ple doncs s'hi va dedicar gairebé una hora de rellotge, però que al cap i a la fi el que és fonamental, el que és d'importància capdalt, és la feina que s'està fent i és tota aquesta millora, tota aquesta transformació en positiu que estem veient, no? Arran doncs, també d'aquestes modificacions de pressupost doncs, que han estat necessàries. No? Però sí que em sembla que a vegades ens abstraiem una mica massa i perdem una mica doncs, quin és l'objecte i per què fem tot això que és doncs, en retorn no? a la ciutadania, que al cap i a la fi doncs, és qui tots tenim al cap, és, el que, és la ciutat que tots tenim al cap a l'hora doncs, de perdre totes les decisions que prenem als plens i que crec que a vegades doncs, no en parlem prou i penso que aquesta tertúlia doncs, també ha de ser un objecte no tant per parlar de les eines, però sobretot doncs, per parlar de les accions que sí que estem duent a terme. Jo penso que és una bona manera d'acabar la tertúlia aquesta, no? De fer aquesta reflexió també de cara a properes tertúlies i a propers debats també de pressupost.
Carles, 10 segons.
Gràcies, Alba, per recordar-me'ls. No, és que precisament per poder fer carrils bici, per poder fer subvencions ambientals, per poder fer tot el que necessita fer la teva àrea en temps i forma, necessites un pressupost que estigui aprovat en temps i forma i que tingui tot el que ha de tenir perquè tu puguis desenvolupar les teves polítiques de servei. Que és, al final, afecta. Però clar, hem parlat de voreres, hem parlat d'habitatge i ara estem parlant de temes ambientals. I que tot això penja, la capacitat executiva del govern penja d'aquest endarreriment permanent que porta l'àrea d'economia, que es menja la meitat de l'any aprovant l'instrument per poder tirar endavant. I de sobre el que estem parlant. Gràcies.
Hem de tallar aquí, sisplau. Moltíssimes gràcies a tots 5. Acaba la tertúlia del Gall del Monestir. Moltes gràcies als polítics avui presents i als oients per escoltar-nos una setmana més. Recordeu, cada dimecres a 9:15 del matí, la tertúlia política al Gall del Monestir. Fins a la propera. Adéu-siau.
Bon dia i gràcies.
Adéu, bon dia.